Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de dos quarts de deu del matí i us ho explicàvem. Avui volem anar arreu dels territoris que implica aquest Brexit, que serà efectiu a partir de les 11, hora nostra, evidentment, a partir de les 12, a la Gran Bretanya. Primer de tot, que viatgem cap a Gales. Nil, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Deixa'm preguntar-te com s'està vivint a Gales. Tu ets galesa, per això?
Sí, jo sóc mig galesa i mig espanyola.
Deixa'm preguntar-te com es viu a Gales tot això del Brexit. Com s'està comentant tota aquesta darrera setmana?
La veritat és que molt tranquil·lament. La gent està a l'expectativa, la gent està tranquil·la i la gent vol que passi ja.
Forma part de les converses de carrer o no?
No massa. Es fan algunes brometes, però diu, bueno, a veure si passa, de debò.
Allò de l'humor britànic, eh?
Sí, per exemple, ahir un trending topic era Brexit Eve, com Christmas Eve, però Brexit Eve. La gent s'ho pren com amb gràcia.
Pot perjudicar o pot ajudar, concretament a Gales, que hi hagi el Brexit?
A veure, jo crec que els grangers, el tipus, les zones així com més rurals, potser sí que pugui beneficiar. Però en quant al finançament del Welsh Government, del govern galès, això està purament finançat per la Unió Europea. O, sobretot, en territoris del sud, com a les Valis, també està molt financiat per la Unió Europea.
Perquè a Gales va guanyar el no, diguem-ne, en el referèndum del 16?
Sí, va sortir a l'out.
Per tant, ara, a Gales, hi ha un sentiment nacional... Com passa a Escòcia, per exemple, o no?
No. Bueno, sí. En determinades zones. En la zona de la que jo soc, no.
Per tant, es viu amb certa preocupació, el que està passant aquestes darreres hores, entenc?
Sí.
Tot i que amb calma, em deies, sí que hi ha certa preocupació pel que pugui passar, sobretot a la zona agrícola. Recordem que Gales sí que és una zona predominantment agrícola,
Sí.
Doncs aquesta és la situació que ara es viu ara mateix a Gales. Seguim viatjant a través del Regne Unit. Nil, moltíssimes gràcies.
Vale, moltes gràcies,
Joan. Fins la propera. Seguim viatjant a través del Regne Unit. Això sí, escoltem una mica Elton John, Made in England. Minuts i més que passen ara de dos quarts de deu del matí. Seguim viatjant, com dèiem, per tot el Regne Unit. A aquesta hora que saludem Andrés Val. Andrés Val, què tal? Muy buenos días, molt bon dia.
Bon dia.
Andrés, tu fa uns quants anys que et vas instal·lar a Escòcia i vas crear Mundo Escòcia, que és una empresa que es dedica al guiatge de turistes,
Sí, jo fa 8 anys que estic a Escòcia, al Regne Unit, però fa 3 que va crear el Mundo Escòcia.
Com es veu a Escòcia el que està passant aquestes darreres hores a punt de que es faci efectiu aquest Brexit a les 12 de la nit?
Doncs la gent està prou nerviosa per aquí. Està prou nerviosa i tot el que és la comunitat d'espanyols que viuen aquí estan prou... No sabem exactament el que va ocórrer. Mm-hmm. Perquè, per exemple, ara mateix estic tornant d'unes vacances que he agafat a Espanya i bueno, he tornat via Santander en el ferri i en el ferri precisament he coincidit amb uns camioners que feien la ruta habitualment a Regne Unit i ells m'han comentat que de moment no tenen ordre de canviar res. La setmana que ve continuaran venint, el que no sé com va afectar allà el termini.
Has comentat tot plegat al carrer? Són temes de conversa, aquesta preocupació?
Sí, per supost, i més en Escòcia, no? Que en Escòcia el que estan intentant és fer un altre referèndum per a poder eixir de Regne Unit i quedar-se a Europa. Mm. Entonces, això està a l'ordre del dia.
Ho comentàvem també en aquest programa, que Nicola Sturgeon ha decidit, i amb el suport de la cambra del Parlament escocès, evidentment, a Edimburg no treure la bandera europea del Parlament escocès. Tot això fa que hi hagi un auge d'aquest nacionalisme escocès que ja hi havia per aquell referèndum que va aconseguir Nicola Sturgeon?
Clar, és que aquell referèndum en 2014, si s'haguera segut això, jo penso que el resultat hagués estat diferent. Perquè molta gent s'ha arrepentit de no haver votat l'eixida de Regne Unit i ara és quan aquesta gent que s'ha arrepentit pues, està, diguem, fent més força, no? Perquè l'escenari ha canviat totalment.
Mm-hmm. Em deies, es viu amb molta preocupació a Escòcia això del Brexit. Quins són els temes que més preocupen? L'econòmic, el social, el si podran sortir o no amb facilitat?
El tema que més preocupa és el dia a dia, jo penso. Perquè, per exemple, tu ara vas a una tenda allí i unes tomàquets te costen, per exemple, 3 lliures. Amb aquest canvi, que les tomàquets venen d'Holanda o d'Espanya, evidentment tots aquests productes se van encarir. Entonces, el dia a dia dels escocesos va ser prou diferent, jo penso.
Quina és la relació ara mateix amb... Abans i després del Brexit, es nota la diferència de relació entre Escòcia i Anglaterra?
Ah, jo penso que sempre ha sigut mala. La relació entre Escòcia i Anglaterra mai ha sigut prou bona a nivell polític, me refereix, perquè la prova és que en 2014 ja van intentar separar-se. I la votació va quedar molt, molt, molt renyida, perquè va ser un 48% contra un 52%. Finalment es quedaren a la Unió Europea i ja dic, si haguessin segut tot el que anava a passar després en el tema del Brexit, que passa dos anys després, pues jo penso que el resultat hauria estat prou diferent, però prou diferent. Perquè n'hi ha molta gent que vota que no, pensant que la millor opció era anar-se'n, però votar que no perquè es quedàvem a Europa. Si haguerem votat que sí, haguerem eixit a Europa perquè haguerem tingut que negociar una altra vegada pues una entrada en Europa al ser una nació independent. Però en aquest cas, ja ho dic, l'escenari és totalment diferent, llavors s'han obligat a eixir.
Mm-hmm. Andrés, tu què veus a Escòcia? Deixa'm preguntar-te si veus més factible un nou referèndum per saber què n'opina la gent del Brexit o un nou referèndum d'independència a Escòcia?
Jo penso que un nou referèndum d'independència a Escòcia és viable, però depèn sempre de Londres, perquè, evidentment, el Parlament escocès, controlat per nacionalistes, pràcticament el va sol·licitar una altra vegada, igual que el sol·licita un parell d'anys, se li digui que no. Jo penso que és més factible el referèndum aquest, perquè el Brexit poc es pot fer, no? Tenint en compte que en la votació del Brexit Inglaterra té 52 milions d'habitants i Escòcia té 5 milions i mig. Entonces, a l'hora de votar, el vot val el mateix, però n'hi ha molta menys gent en Escòcia. Per tant, evidentment, el pes inglès, el vot inglès pesava més. Però no pesava més perquè fos a Anglaterra, sinó perquè hi ha més gent vivint allí. Jo penso que és més factible que Escòcia isca de surta de lo que és la Gran Bretanya, el Regne Unit, per a poder intentar tornar a entrar a Europa. Això és el que jo penso, i és la sensació que te dona per així en el carrer.
Llegíem portades avui angleses quan anàvem al quiosc a veure el que deia la premsa, el The Times, que ens deia el primer ministre vol fer un acord comercial a l'estil del Canadà amb Brussel·les, o el The Guardian, en petita illa. Després de 47 anys, la Gran Bretanya abandona la Unió Europea a les 11 d'aquesta nit, el major repte d'una generació. Què hi diu més o menys avui la premsa escocesa?
No ho sé, diré que a mi estic a Anglaterra ara mateix. Me pilles en...
T'he pillat de viatge,
Southampton. Clar, m'has pillat el viatge, acabé de paisar del ferri aquest matí, el 6 de matí, entonces no sé exactament el que dirà la premsa avui, però evidentment el tema estarà calent.
Andrés Val, de Mundo Escocia, moltíssimes gràcies per entrar avui a la primera hora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
Vinga, bé.
5 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Anem a publicitat i de seguida seguim viatjant per tot el Regne Unit per saber com es veu tot plegat. Abans, però, seguim amb més música. For Making You Mind Up, Bugs Fizz.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Un minut que passarà de 3:15 del matí. Nosaltres, que seguim viatjant arreu del món per saber com s'està vivint el Brexit, hem anat cap a Gal·les, hem anat cap a Escòcia. Però i què està passant a Gibraltar? Qui ho ha pensat, que està passant a Gibraltar? Doncs aquí ho volem saber, des d'aquest programa de Ràdio Estel a primera hora, i és per això que saludem a Josef Schembri. Què tal, Josef?
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tú eres gibraltareño, ¿eh?
Sí, sí, señor.
¿Cómo
británico, gibraltareño
Exacto.
británico.
¿Cómo se está viviendo en Gibraltar estas últimas horas antes de que sea efectivo el Brexit?
Bueno, primero se ha aceptado ya de que viene el Brexit. Viviéndose, pues, cierta preocupación hacia lo que va a pasar en el futuro. Ahora mismo, pues, todo está tranquilo hasta el final de año, pero como no se sabe cuál es el futuro, pues sí, hay cierta preocupación.
Sobre todo incertidumbre, ¿no?
Por problema de la frontera con España, ¿no? Que eso sería una situación difícil si hubiera un problema ahí. Uh-huh. Pero en general, pues se lleva, porque hemos vivido este problema antes con la situación fronteriza, con que se lleva.
Uh-huh. Nos comentas que el problema principal, o eso que causa más incertidumbre en la población gibraltareña, es el problema de la frontera. Entiendo que hay muchos españoles, por ejemplo, que viven en la línea pero trabajan en Gibraltar.
Absolutamente. Pero aquí entran de 12 a 15 mil personas todos los días, de los cuales 10 mil son españoles, que entran a trabajar y luego se van para su casa, y entonces tiene que haber fluidez de la frontera. Yo creo que eso va a pasar, pero, por ejemplo, en el caso mío, que yo viví los años de que la frontera estuvo cerrada, que la cerró Franco, y tuvo 16 años, pues, hubo muchas situaciones difíciles entre muchos amigos y muchas familias de un lado y del otro lado. Y eso no quisiéramos que pasara otra vez, porque eso sería problemático. Uh-huh. Y hacia la economía, pues mire, eso ya veremos cómo se presentará.
Yo se le preguntaba a la chica que nos atendía en Gales, al chico que nos atendía en Escocia, si es un tema del cual se habla en la calle o es más de los medios de comunicación.
En la calle sí se habla, porque es lógico, precisamente aquí, porque aquí, desgraciadamente, tenemos un problema político con España que no es muy 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 agradable, porque la cuestión de la soberanía y eso, con que es un poquito más difícil. Se habla en la calle, pero no como una gran cosa, no como un pánico ni nada, sino en el plan de, bueno, veremos lo que ocurre en ese plan.
Hay la sensación de, claro, os pilla lejos la isla británica, el Reino Unido, ¿no? Hay la sensación de, ostras, estos ingleses nos están fastidiando un poco también, ¿no?
Bueno, los ingleses fastidiaron en el sentido, pues hubo un referéndum, y el referéndum primordial, y el referéndum pues votó para salir, pues hay que salir. Nosotros somos parte de la familia británica, no ingleses, británicos. Somos family, entonces tenemos que ir, vamos con ellos. Entonces nosotros, Gibraltar se votó que no salir de Europa, pero Gibraltar nada más que son 30.000 personas, mientras que 6 millones y pico se votaron de salir, y como fue un referéndum, y el referéndum hay que respetarlo, y fuera democrático, pues se respeta. Entonces, pues mire, sí, se cambia el sistema, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando la frontera cerró, pues los ingleses fueron los primeros en venir, en ayudarnos y en mantenerlo los 16 años que se mantuvieron la frontera cerrada, con que en ese sentido somos parte de la familia.
Déjame preguntarte, ¿quién son los llanitos? Cuando hablamos de llanitos, ¿de qué estamos hablando?
¿De llanitos?
Uh-huh.
Pues mire, un llanito es un señor como yo, que ha nacido en Gibraltar y que tiene nacionalidad británica y se ha creado con un sistema británico toda la vida. Pero es de Gibraltar y ha nacido en Gibraltar.
¿Por qué, llanitos?
Pues no sé, francamente, personalmente no sé.
Pero se dice, ¿no?
No sé de dónde ha salido la palabra esa. Siempre se ha escuchado así, pero la verdad, no sinceramente no sé.
No sé si te habrá dado tiempo de mirarlo, Joseph, porque es pronto, no hemos llegado todavía a las 10 de la mañana, pero por si has ido al kiosco o has escuchado la radio o has visto alguna televisión, ¿qué dice en un día como hoy la prensa gibraltareña?
Pues no he visto nada, francamente.
No he dado tiempo todavía, ¿eh?
La verdad, no he mirado. Tampoco me preocupa mucho. Yo luego salgo, me tomo un café, compro la prensa, leo lo que dice, pero no me preocupa mucho. Date cuenta que yo estoy también ya de una edad un poquito avanzada y entonces, pues, el futuro mío, pues, no es el mismo que va a ser el futuro, que podría ser el futuro de una persona de 30 o 40 años. Y entonces no me preocupa mucho. No,
mira, ahora me decías...
No puedo hacer nada porque no me va a preocupar.
Ahora me decías, Joseph, mi futuro no es el mismo que el de una persona joven. Por ejemplo, déjame preguntarte si me has preocupado... tu preocupación del Brexit no es tanto por ti como por tu hijo, por ejemplo.
Por supuesto que sí. Te tiene que preocupar, pero bueno, preocupación hasta un cierto punto. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no seamos parte del sistema europeo, porque no es que no vamos a ser parte de Europa. Seguiremos siendo parte de Europa. Que no seamos parte del sistema europeo, sí. Francamente, la preocupación más grande que se tiene en Gibraltar es la situación política con España. Porque España, si España se pone malaje, vamos a decir de esa manera, en la frontera y cierra la frontera, como hay ciertos partidos nuevos en España que quieren hacerlo, cierran la frontera, entonces sí, no creo problema porque nos quita esa libertad inmediata que tengamos. Y a la economía sí la puede afectar, pero de otra manera, de otra clase, pues de preocupación no hay.
Joseph Schembri, desde Gibraltar, muchísimas gracias por entrar hoy a Radio Estel y explicarnos cómo se está viviendo estas últimas horas antes de que sea efectivo este Brexit en Gibraltar. Un abrazo muy grande.
Gracias, igualmente. Buenas tardes, buenos días.
Gairebé 5 minuts i ja arribarem a les 10 del matí i a aquesta hora, mireu, hem viatjat a Escòcia, a Gal·les, a Gibraltar i em direu, queden els anglesos. Doncs sí, queden els anglesos, però que viuen aquí, a l'estat espanyol. Thomas Smith, què tal? Molt bon dia, muy buenos días, good morning.
Good morning, buenos días, ¿qué tal?
Tu vives en Sevilla, eh?
Sí, yo vivo en Sevilla. Sí.
Déjame preguntarte, ¿eres estudiante?
No, yo trabajo en marketing y publicidad. Uh-huh. Yo ya he pasado los años de estudiar.
¿Cómo vives lo que está pasando con el Brexit desde aquí?
Pues mira, bueno, ya llevamos más que 3 años con todo ese jaleo. La incertidumbre obviamente molesta. Y seguimos con esta incertidumbre hasta el día de. Pero bueno, yo, a ver, en el principio, claro, me arraigué muchísimo. Yo obviamente voté en favor de quedarme en la Unión.
Uh-huh. O sea, el famoso out del Brexit, ¿eh?
Yo voté in, yo voté remain, en plan, seguir en la Unión Europea. Uh-huh. Y claro, yo creo que al pueblo británico, yo no pretendo hablar por el pueblo entero, claro, pero uh-huh. Yo creo que todos estamos un poco fritos del tema. Claro, en el principio era muy difícil, o sea, de hecho yo no creo que ningún inglés creyó de verdad que iba a pasar. Uh-huh. Y claro, al resultado mismo, pues fue un choque.
Ahora me decías, creo que ningún inglés pensaba que iba a pasar de verdad esto del Brexit. ¿Qué crees que pensaban los que votaron sí?
Yo creo que es más o menos como lo que pasó con Trump en Estados Unidos, uh-huh. Que fue como una, digamos, un voto de protesta, un voto de no estamos contentos con lo que está pasando en la Unión Europea, vamos a votar y salir con la esperanza de, aunque no consigamos el resultado que queremos, pues por lo menos a lo mejor nos ayudará a negociar un poco más con la Unión para mostrar nuestra falta de nuestra falta de felicidad con lo que está pasando dentro. Hay muchos ingleses que tenían muchas preocupaciones de la inmigración, por ejemplo, de tener fronteras abiertas y eso, aunque no estemos en la zona Schengen. Uh-huh. Y también hay un ambiente en Inglaterra de que, bueno, somos isleños y siempre hemos tenido culturalmente, por no decir miedo, quizás una preocupación de lo que viene desde allá, del continente, por decirlo de alguna forma. Las instituciones europeas no siempre se han mostrado ser las instituciones más democráticas del mundo. Y yo creo que eso ha preocupado bastante al pueblo británico. Obviamente, los escoceses han votado mayormente para quedarse en la Unión, uh-huh. Los irlandeses también.
En Gales también, ¿no?
En Gales también, creo. No, uh-huh. No, de eso no estoy seguro, sinceramente. Pero, claro, los ingleses, incluso en Inglaterra, fue justo. O sea, yo creo que eso viene más de una preocupación de qué está pasando, sobre todo con la idea de una unión cada vez más estrecha, cada vez más profunda. ¿A dónde vamos a llegar con eso?
Entiendo, Tomás, que si tú estás viviendo aquí en uh-huh. Sevilla, tienes la familia en Southampton, ¿te han sí. llamado preocupados por lo que está pasando? ¿No?
Sí. Bueno, mi padre, el típico padre inglés que pasa de todo. pero mi madre, claro, súper preocupada. Ella no sabe lo que va a pasar. De hecho, ninguno sabemos lo que va a pasar. Dudo que hasta los políticos mismos saben lo que va a pasar. Ahora estamos, claro, a partir de medianoche en Inglaterra, vamos a entrar en el proceso de transición. Y eso es cuando los negocios realmente van a empezar, yo creo, de forma bastante agresiva por las dos partes. Así que hay mucha preocupación, sí, hay una incertidumbre que yo creo que la mayoría de nosotros, tanto mis amigos españoles que tengo aquí como mi familia y mis amigos ingleses, es que lo queremos ya hecho. O sea, no queremos seguir con esta incertidumbre, esta uh-huh. falta de certeza.
Que hagan lo que tengan que hacer, pero que lo hagan ya. Oye, Tomás, claro. nos queda nada, medio minuto, pero no quiero despedirte sin preguntarte esto. Se vive bien en Sevilla, ¿no?
Sí. Yo antes vivía en Barcelona, es una ciudad preciosa, uh-huh. Pero sí, yo se vive muy bien en Sevilla, sí.
Tomás Smith de Southampton, ahora vive en Sevilla. Muchísimas gracias por participar hoy en este programa. Un abrazo.
Que tenga buen día. Un abrazo. Hasta luego.
Un minut, ja arribarem a les 10 del matí. Moltíssimes gràcies a tothom que ha participat avui en aquestes trucades per saber com s'estan vivint aquestes darreres hores abans de que es faci efectiu el Brexit a les 11 de la nit, hora anglesa. Nosaltres així arribem a les 10 del matí, com dèiem. Mercè Raga, que ens porta l'actualització informativa. Seguim amb el Fórmula, l'Essan i l'Albert, l'Essan i tot el seu equip, per fer-nos riure una bona estona, que ja toca. I als 50, amb Sergi Mas, a partir de les 11 després, ja s'hi posa Mercè Raga un altre cop amb bona música, la Fórmula Estel. I a dos quarts d'una del migdia segueix, doncs, aquesta Fórmula Estel amb més bona música. Acabem així, amb Elton John i aquest Made in England. Però, això sí, posem una mica d'ordre.
Order! Order!
Doncs sí, ho deia ell, John Bercow, l'ex-president del Parlament anglès. Order! Nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 8 del matí. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.